Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Estàvem parlant del temps i hem de parlar de tantes coses, oi? Mare de Déu, tenim 3/4 d'hora per endavant i ens sembla que aquesta és una de les intervencions de Joan Anton Matas amb més coses sobre la taula. Abans parlàvem d'aquelles més o menys bàsiques, que els possibles hotels que es poden construir, com estan les coses, el soroll a les nits i totes aquestes qüestions. El soroll a les nits, que va ser també protagonista d'aquesta reunió de la FECASARN fa ben poc i que també es tornarà a posar sobre la taula d'aquí ben poc. Però bé, a tot això s'hi han afegit més coses. La setmana passada, quan teníem nosaltres el president de la DECA, el senyor Xavier Cardona, i li preguntàvem, així com qui no vol la cosa, com està això de la crisi, i ell deia: estem arribant al punt zero. I nosaltres, que li preguntàvem així des de la nostra il·lusòria realitat, si ja no hi eren. I ell ens va dir: no, fins que vostè no vegi que l'atur s'estabilitza, que per tant no es perden més llocs de treball, és que encara no hem arribat al punt zero. Per tant, encara estem en baixada i començarem a pujar en un moment o altre. Com afecta la crisi al sector? La qüestió de la llei de català, que està sobre la taula també, i de la intenció de la Generalitat de vetllar i de vigilar que els establiments la compleixin. En el rerefons de tot plegat també, la qüestió de l'Agència de Turisme i de la seva directora, que està en motiu, ja ho saben tots vostès, de controvèrsia política en un ens que ve participat també per el Gremi d'Hostaleria. I si encara en volen una més, la darrera, el Carnaval. I des del punt de vista del Gremi d'Hostaleria i dels seus associats, algunes reflexions que cal posar sobre la taula. Per tant, són moltes coses que ja s'està apuntant en Joan Anton Matas. Joan Anton Matas, bon dia, bona hora.
Molt bon dia. Com estem?
Com estem?
Molt bé, no? Fa bon temps, eh? Arribar la primavera, aquesta, tots estem més contents,
no? Dir, aquesta és la precisió personal, eh? Segurament aquest com estem, estem més fumuts que mai?
Aviam. És evident que estem immersos en una crisi bastant profunda de diferents sectors, el nostre també, evidentment, el sector turístic, però ja sap, bueno, el meu tarannà optimista ja el coneixes també, però vist d'una manera bastant objectiva, crec que aquí Sitges, sobretot el sector turístic, perjudica més, molt més, la climatologia que no pas la crisi. Vull dir, jo no dic que no afecti la crisi, pot afectar, però pot afectar amb un X% el que sigui. Un cap de setmana que plogui perjudica amb un 80-90% l'activitat econòmica. Per tant, crec que sobretot Sitges, en el context general, pot ser diferent al sector turístic. Tenim diversos ítems per poder estar més o menys no optimistes, però no pessimistes. Crec que la crisi global afavoreix els desplaçaments curts i propers. Nosaltres estem a menys de 60 minuts de 4 milions d'habitants. Això és molt bo, perquè aquests 4 milions de sortir sortirem. Tots sabem que gaudir de l'oci és una de les últimes coses que acostumem a deixar, i per tant les visites del dia a dia o els caps de setmana d'estades curtes en comptes dels viatges llargs que es feien abans, a l'estranger o no a l'estranger, crec que això ens afavorirà, sempre i quan, com et deia al començament, el temps ens respecti. Tu has pogut comprovar aquests dies que ha fet bon temps com estava Sitges. Encara que fossin de visitants de dia a dia, però també de visitants de pernoctacions hoteleres. Per tant,
m'aturo un moment. El que hem vist al carrer ha tingut la seva conseqüència. diguem-ne, les caixes dels establiments, per dir-ho així.
Sí, 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 sí. És evident que, de que quan
hi ha perquè gent... Perquè ja ho sap en Joan Anton Mates, aquella eterna qüestió, no? Hi ha molta gent, però després que gastin n'hi ha poca. La que ha vingut igual, majoritàriament, sí, ha fet despesa.
Sí, sí, no, no ho sé, ara posem una xifra a l'atzar. Si han passat 30.000 persones al cap de setmana, bueno, només que n'hagin consumit el 50%, són 15.000 i 15.000 persones consumint, són molts diners.
Molts diners.
Aleshores, bé, però totes poc o molt consumeixen, eh? I si més no, hi ha una consumició intangible, que és la que gent diu, hòstia, Sitges sempre hi ha gent, Sitges està viva, que això és molt important. Vull dir, el transmetre el missatge aquest de dir, és que vas a Sitges i sempre hi ha alguna cosa, hi ha el Rayo, hi ha una exposició, hi ha això, hi ha l'altre... Vol dir que estem a la cresta de l'ola sempre i que la gent diu, bueno, anem allà que s'hi cou alguna cosa. I això és bo.
Com ha notat el sector, però, el que estem vivint?
Aviam, ha sigut un hivern molt dur, per alguns establiments molt més que per altres, sobretot els que es dediquen a clients d'empresa. Aquest ha sigut un... està sent bastant dur, vull dir, les empreses sí que estan en una recessió i sobretot d'estalvi i no surten a fer els seminaris i les reunions que sortien abans.
Per tant, hivern d'hotels tancats o a punt de tancar o mig oberts?
No, tancar no han tancat cap, hi ha hagut alguns que han hagut de sacrificar bastant personal, que això és amb tot el que comporta aquestes mesures, perquè hi ha moltes famílies darrere i no agrada a ningú, però esclar, vull dir, a més s'han fet les coses molt ben fetes, sobretot els establiments aquests que han tingut més dificultats i bé, jo crec que se'n sortiran, és evident que se'n sortiran, però el camí per alguns establiments és dur.
Ara pensàvem en una petita paradoxa, eh? Després de tants anys dient que veritablement la temporada d'hivern i el turisme de congressos era no direm que el que salvava Sitges, però el que movia una part de la seva economia, ara Sitges el pot salvar allò de tota la vida.
Sí.
El sol, el bon temps, el turisme de cap de setmana, les visites de cap de setmana, això pot ser, en moments de crisi, el lloc on millor es pot agafar l'hostaleria sitgetana?
Però és que aquesta és la gran virtut de Sitges. L'encer de Sitges ha estat el poder buscar un equilibri i no un monoproducte. Quan el turisme anava una miqueta a la baixa, es va potenciar el turisme de congressos, de reunions, etcètera, etcètera. Ara que aquest flaqueja, teníem l'altre. L'important és no tindre tots, allò que es diu, tots els ous dins la mateixa cistella, sinó poder tindre recursos i poder tindre sortides per poder anar tirant una miqueta d'un costat a l'altre. Que és evident que, i això ho havíem comentat moltes vegades, difícilment tornarem a estar com estàvem fa 5 anys o 4, que estàvem també una miqueta irreals, però bueno, vull dir, ara en tornem a pujar i ja veurem on arribem.
Anem a proposar unes certes reflexions al president a partir d'això. Sitges ha de reflexionar sobre el seu model d'oci nocturn, deixant de banda el que pot estar passant des del marc legal i el que s'obligui o el que no s'obligui, etcètera, etcètera.
Aviam, l'oci nocturn ha estat un reclam per Sitges des de desembre. Vull dir, Sitges es va donar a conèixer per la seva marxa, la seva comprensió, en fi. Que s'ha de reconduir, el que s'ha de reconduir és el tema d'intentar molestar menys. Tota activitat una mica repetit 50 vegades produeix alguna molèstia d'algun tipus.
Us ho pregunto perquè quan vàrem tenir aquí la gent de Son de Sitges, ens consta que hi va haver unes certes reaccions per part de persones agremiades, no? En el sentit que es posava sobre la taula, no sé si dir-ne, un cert model caduc o que vivia d'uns anys de glòria davant altres poblacions que estan, diguem-ne, proposant models d'oci, no sé si dir, més d'acord amb el que ara el públic jove demana o alguna cosa així.
Bé, és evident que tot reciclatge i tota posada a punt o posada al dia és interessant. El model d'oci que té Sitges actualment, jo crec que té cabuda tot tipus de client, que també és el que estic dient, és el que ens interessa, no solament fer un model d'oci només per un tipus de gent. Que potser el model d'oci que hi ha a Sitges en un determinat sector, que és on o del carrer o zona, que és el que jo m'imagino que es referien...
Això mateix.
Bé...
La zona per excel·lència, vaja.
Sí. Jo diré una cosa, que si no funcionés estarien tancats. Vull dir, no crec que mantinguessin, que mantinguin oberts els establiments si no funcionen. Vull dir, estarien tancats i els estarien traspassant cada any. I crec que de traspassar cada any no s'ha traspassat cada any des de fa molts anys. Que és evident de que no dona resposta amb tot tipus de client? És evident. I que és bo que surtin altres tipus d'iniciatives? Ah, és que si no, no ens renovaríem. Vull dir, el Caradors de Maig, quan que són els mateixos propietaris, pràcticament perquè no s'han traspassat mai, o algun puntualment, bueno, si té 30 anys de vida el d'això, si les persones tenien 20 o 20 i escaig anys per les van agafar, és evident, no? Per tant, que hi hagi renovacions, no en aquella zona o en aquella zona, i que hi hagi altres tipus, és legítim i necessari. És legítim i necessari.
Vull dir, per si en l'entorn de Sitges estan naixent d'alguna forma certes iniciatives d'oci,
A l'entorn de Sitges,
que poden esdevenir una competència molt directa amb el model 2 de maig, amb el model establert de fa tant de temps.
A nivell d'oci nocturn o de les sortides nocturnes han canviat bastantes coses. Hi ha una que és molt substancial, que és la duresa, per tot, o sigui, per l'altre costat, necessària, perquè els resultats ho avalen, amb les mesures de trànsit i els controls. Això et permet dues lectures. Una, que no vingui tanta gent de fora perquè després han de tornar a marxar, i una altra, que si no hi ha una oferta adient per la gent local, tinguin que anar a fora a buscar-ho. Per tant, com sempre diem, també és l'equilibri el que és necessari en aquest cas. És necessari que hi hagi a Sitges una oferta per tota la gent de Sitges, per tota la gent que potser troba no a l'alçada de les seves butxaques algun determinat oci que hi ha establert i necessita un altre tipus, però també necessitem que aquests que venen i s'estan preguntant a Sitges o no, però venen i fan un ús responsable del gol, que també tinguin les seves ofertes. Per tant, és necessari que hi hagi una renovació o que hi hagi una oferta nova, perquè si l'oferta que hi ha actualment no funcionés, estaria tancada.
On pot encaixar una oferta nova? Quan dic on pot, sí. En quin lloc de Sitges?
És que una oferta nova no vol dir que sigui una oferta massificada i un model com el del 2 de maig que sigui tot concentrat en una zona.
I quan diem en quin lloc, tenint en compte que des del punt de vista em sembla que normatiu no es pot obrir un establiment si no hi ha una llicència prèvia.
Exacte.
En aquest aspecte, no?
Sí. A vegades no sempre funcionen les zones prefabricades d'oci, no sempre, a vegades sí, Barcelona, per exemple, hem tingut molts exemples, el Mare Magnum, el Poble Espanyol, el Port Olímpic, o sigui, han anat canviant moltes vegades en funció de les
i de les modes i de tot plegat.
Consolidada no n'hi ha cap. Per tant, o sigui, les coses artificials a vegades costen, costen d'encabir-hi, sempre i quan no sigui una oferta molt potent, i una oferta, en fi, que no vull dir que no funcioni, però poden funcionar. Aleshores, una zona determinada que Sitges, per dir, anem a fer a tota l'oci, ja no hi és, per tant s'ha de fer oci, oci dispers. Això és bo i és dolent. És dolent perquè el que fas és disseminar molt les molèsties. No concentres les molèsties en un lloc, en un d'això, sinó que les vas disseminar. Però i a vegades no és que sigui el propi establiment el que molesti, sinó és els accés o les sortides. I això és pràcticament impossible
de poder mesurar, no?
Exacte. I d'evitar. I d'evitar.
I us ho preguntava també per allò, el que sentim a dir, i els comentaris. Abans, qui més qui menys, abans d'anar a l'Atlàntida, passava pel 2 de maig. Ara no tant.
En el cas de l'Atlàntida potser és un cas especial perquè...
Molt singular ara, respecte al que havia assimilat.
Sí, perquè bé, està portat d'una determinada manera amb un públic determinat i va buscar un públic determinat que el públic tradicional que estava a Sitges no s'hi troba bé i per tant no hi va. ve gent de fora amb tot el que comporta aquesta mobilitat i amb les
tres complicades. Hi ha gent que preocupa una mica o no?
Bueno, aviam, hi ha de tot. No podem generalitzar.
No, està clar. No generalitzar. Preguntem al president
evident,
si...
És evident no. de la quantitat de gent que passa per ara en aquest cas, per aquesta discoteca que acabes d'anomenar durant tota una nit, doncs un 5, un 10 o X% és gent conflictiva. Ah, pot haver-hi la majoria que no ho siguin, però aquests sí. fan malbé el col·lectiu. De totes maneres, és un tipus de producte que no interessa massa a la gent local, a la gent autòctona. És més per un altre tipus de clientela. Per tant, és bo per Sitges o no és bo per Sitges? Des de l'ego, pels que ho porten, és evident que sí, perquè si no ho farien.
Està claríssim.
Però per donar resposta a les necessitats locals, no ho sé.
Com dieu, no ho sé.
Vull dir, és que... No,
està clar.
A la meva època de jove sí. Podria parlar de més jove, perdona.
Sí.
Podria parlar
d'acord, de més d'acord. Des del punt de vista normatiu, s'apreta molt a l'oci nocturn, aquestes reunions que hi ha hagut de la FECASARM, aquests intents d'alguna forma per conciliar moltes posicions estan donant resultats?
Sí, s'ha conciliat, sí. No hi ha hagut cap tipus de problema. Un problema que hi va haver-hi puntual amb una persona que va denunciar el model. Dic el model perquè de fet va denunciar tot el carrer, vull dir, molestés o no molestés, vull dir que no, perquè no crec que
esclar, cadascú fos singular en aquest aspecte, no?
Doncs es va arribar a un consens, es va arribar a un acord, es van prendre mesures, i bé, la cosa està funcionant, la veritat és que molt bé en aquest aspecte. Que és evident que hi ha soroll, que hi ha molèsties, sempre n'hi haurà, perquè... quan poses, no sé si ho he explicat alguna vegada, que crec que és un error el tancar tots els establiments a la mateixa hora, perquè aleshores el que estàs fent és traspassar el problema al carrer. O sigui, dius, no, senyors, 1.000 persones, 500, 800, les que siguin, us sentim molt, ara aquí heu de marxar, i bum, i poses al carrer al mateix temps un grapat de persones eufòriques.
Hi ha una forma més ordenada de fer-ho, sense que es puguin crear greuges comparatius entre establiments?
Aviam, jo crec que si hi hagués... Aviam, partint de la base de que tot establiment ha d'estar insonoritzat amb la justa mesura, tampoc ens hem de passar d'un costat a l'altre,
però és a dir, partint d'aquesta situació que els establiments ja han fet la seva feina,
exacte. Què més dona de que estiguin oberts més estona i que la gent se'n vagi quan vulgui, que no la facis fora? Tu creus de que estiguin tots els establiments puntualment? Sí, ojo, dic puntualment sí, algun dia sí, però normalment estarien tots els establiments plens fins a les 8 del matí, no. Si tancarien ja perquè no hi ha ningú. I la gent diria marxant d'una manera esponjada, d'una manera menys molesta. Quan tinc prou ja me'n vaig i punt.
O sigui que es podria tancar les 4, les 5, si convingués, les 6?
Sí. És que partint de la base que ja no es molesta dins l'establiment, evita les molèsties fora. Sí, seria el propi establiment que quan veigués que la cosa ja tancaria, perquè ja no té gent, i en canvi no hagués hagut de tancar les portes i posar tot en el carrer. Aquesta pot ser una de les solucions.
Hi ha algú que ho hagi fet?
Home, això passa moltes
vegades. Ho dic per si hi ha municipis que han trobat una solució no.
És que això passa moltes vegades quan tens...
Perquè, això és demanar a qui fa la norma que tingui en compte...
Però és que hi ha vegades algunes festes determinades de que la llei et permet tancar a les 5 del matí, o a les 6 del matí, o a les 7 del matí, i passes a les 4 i la major part estan tancats ja. Per què? Perquè la gent no ha tingut prou ja. O sigui, el fumut és dir, no, a les 2, a les 3, a l'hora que sigui, tots tancat i tot el que...
Quan se sap positivament que són hores en què està ple a tot arreu.
Exacte.
Millor dic que si no estàs ple, malament aniríem...
Sí. I amb això evites moltes coses, també.
Això ho ha posat sobre la taula d'algun, Joan Tomàs?
Aviam, això s'ha comentat en algunes reunions, sobretot ara últimament no, però fa 4 o 5 anys, quan teníem reunions amb el govern civil, que estaven canviant la... Però bé, no han anat amb aquesta línia, sinó al contrari.
Per això ho dic, no? Ha anat sí, en una línia més, no de tanta laxitud,
però,
per dir-ho així.
És que cada vegada, no és que cada any més, hi ha molta joventut, i se li ha donat una resposta. És que si no, què estem provocant? Que se'l busquin l'oci d'una altra manera, que no interessa. Aleshores, busquem equilibris, perquè l'altre tipus d'oci és descontrolat, comporta molt més problemes i molt més costos per a la població de neteja i d'altres coses. Vull dir, clar, hem de ser conscients, i a més hem de ser conscients que tots han sigut joves i tots ho han fet. Ah, és que no són una excepció ni són una barrària.
Voleu dir que proposar una iniciativa d'aquest tipus, per una banda afavoreix els propis negocis, com és normal, però d'alguna banda també afavoreix l'ordre públic.
Clar. I no són més estranys que nosaltres quan érem joves, ja. Quan teníem sí, estabat,
No, tothom fa més o menys el mateix que havia fet.
No són mitjos raros,
L'únic que a l'abast de cadascú hi ha moltes més coses ara.
L'únic que ha canviat és vot això.
Està clar, no? Altra, ja que estàvem amb la norma, aquesta qüestió del català, que han neguitejat a molts empresaris en el sentit de dir ara només ens faltava això, i és norma, i és llei, i tothom ho sap, però s'han sentit ja algunes queixes sobre aquesta qüestió?
Aviam, aquí hi ha uns matisos, vull dir, això ja fa temps que existeix aquesta norma i s'està complint. El que passa és que ara potser fan un plus més d'inspecció, més que d'això, sinó fan recercar una miqueta que el compliment sigui. Crec que majoritàriament s'està complint a tot arreu, majoritàriament. Sempre hi ha excepcions, voluntàries o involuntàries, per omissió o per el que sigui. Sempre hi haurà alguna excepció. Però a mi, jo et diria que potser aquí a Sitges difícilment hi hauria algun establiment que no complís el 80% de la llei o el 90% de la llei. Sobre el tema de les persones que atenen el públic i que no parlin a l'idioma.
Que suposo que aquest és el més
sí,
complicat.
Sí, perquè rotular
no hi ha problema. Al final tothom pot acabar.
El personal. Ara, per desgràcia, perquè estem immersos en una crisi, hi ha molta més mà d'obra circulant i tens més possibilitats d'això i pots triar més. Però fa 3 anys enrere, fa 2 anys enrere, moltes empreses tenien que agafar el primer que trobava. Parlés, encara que no parlés ni el castellà. Per què? Perquè no hi havia estaria quasi ple empleo
i no hi havia possibilitat de trobar.
Exacte. Aleshores, dubto també que hi hagi algun establiment de les persones que estiguin treballant no hi hagi cap que entengui el català o que el parli el català. Dubto també molt, per això et dic que el compliment crec que és molt alt en aquest aspecte. Que va bé que de quan en quan ens ho recordin per no relaxar-se, sí, però tampoc crec que s'hagi de fer sang d'una cosa que més o menys està funcionant, almenys m'estic referint aquí,
estem parlant
de l'àmbit local.
En qualsevol cas, aquí sí que hi haurà sancions que s'imposaran si els establiments no compleixen, més enllà de vetllar pel compliment, diguem-ne que en el rerefons hi ha la possibilitat de ser sancionat, diguem-ne com fins ara no s'havia produït.
No em consta que hi hagi hagut cap inspecció ara encara darrerament a Sitges. Les inspeccions venen productes de denúncies, més que no pas de... I en aquests casos moltes vegades és per intransigència d'una de les dues parts. No acostuma a ser de posicionament, més que no pas de coneixement. Per tant, crec que no ens hauria de preocupar massa, vull dir, hem d'estar complint amb la mesura que es pugui al 100% la d'això, i si no, doncs el més aproximat del 100%, i aquí no ens hem de preocupar massa.
Per tancar aquesta qüestió, a tots aquells que li puguin dir Joan Anton Mates que jo tinc el dret a que m'atenguin en català, el president què vol dir?
No, que tot el dret, és evident, el dret és, a més, ve recolzat per la llei. Sí, és dret i llei, a més. Per tant, si en algun lloc no el deixes, és el que et deia, alguns serà per voluntat pròpia, que sempre hi ha d'aquests que diuen jo, perquè és molt fàcil si estàs treballant en un establiment entendre que quieres fer un cortado o un tallat, no? La primera vegada potser no ho sabràs, però la segona que et diguin un tallat, ja com que ja t'hauran dit no, és un cortado, el faràs. Això és diferent de la persona que no vulgui. I a vegades, moltes vegades, el propietari de l'establiment d'això tampoc ho sap fins que se n'adona o fins que hi ha algú que li reclama. Pensa que tot funciona moltes vegades, perquè clar, vull dir,
si ningú s'hi ha queixat per dir-ho així.
Però no crec que sigui almenys que tinguem coneixements del gremi, que no hi hagi hagut aquí sitges massa problemes amb aquest aspecte.
D'acord. Pues, sí, sí.
Fa 3 o 4 anys, en un cas puntual, també, però era més de puntillo
que no pas que no, de desconeixement. Que no pas en aquest cas, que la nova... passem pàgina. Com ha viscut el president la controvèrsia política a l'entorn del càrrec de la directora de l'Agència de Turisme?
Bé, aviam... Com us he dit al començament, el sector empresarial, no solament el gremi hostaleria, sinó altres sectors, també estan dins de l'Agència de Turisme, dins del Consell d'Administració, està el ram de promotors, està el comerç, està l'hostaleria, restauració, hi ha diversos representants del sector empresarial. Ho han viscut amb preocupació perquè... professionalment la persona aquesta és una persona molt vàlida, el que s'està fent dins l'agència és un model a copiar, i la veritat és que ho estan copiant i estan venint gent a preguntar que com funcionem aquesta simbiosis empresa pública i sector privat. Perdó. I és un model que funciona, i la veritat és que està donant molt bons resultats. Vull dir, Sitges continua tenint, com dèiem al començament, bastanta afluència de gent, s'estan fent moltes coses, estan fent les coses ben fetes, i per tant això és producte no solament d'aquesta persona, però sí que té molta culpa aquesta persona que les coses es vagin fent ben fetes. Es va contractar una persona, un professional, es van a buscar al mercat on hi havia un professional, se'l va contractar, i després, bueno, doncs resulta que per deficiències contractuals, per part de l'administració, resulta que no estaven les coses massa ben fetes. Que no il·legals, o sí, no ho sé, i no hi entrarem, això. Però el que no es pot fer és carregar tintes contra una professional que, com vostè o com jo, ens venen a contractar, ens diuen d'això, doncs anem i anem. Després, si la persona que m'ha contractat ho ha fet bé o no ho ha fet tan bé, no és culpa de la persona aquesta i no ens hem d'ensenyar amb aquesta persona, perquè no en té cap culpa. Al contrari, és una professional de l'alçada d'un pi del més gran que tinguem aquí Sitges. Per tant, en aquest aspecte ens ha sabut molt greu, sobretot l'ensenyament que ha pogut haver-hi en alguns determinats moments contra aquesta persona, perquè no s'ho mereix, perquè a més està donant molt. És evident que també té els seus emoluments, però també ho treballa amb escreix les hores per justificar aquests emoluments.
Ara, sense que el president pugui interpretar que la qüestió és tendenciosa, què creieu que és més difícil de defensar? El procediment contractual d'aquesta persona, el sou d'aquesta persona, i ja no hi fiquem res més, perquè des del punt de vista del, diguem-ne, del currículum i de la capacitat professional, el president garanteix que està fora de qualsevol consideració la vàlua d'aquesta persona.
Miri, a nivell econòmic, de prestacions, hi ha un mercat. Aleshores, dins d'aquest mercat, tu pots anar a triar el que tu vulguis, No sempre, però quasi sempre, les persones bones tenen un caché diferent de les persones dolentes, igual que el futbol, no? Si vas a fitxar bons jugadors, tenen un caché, i si vas a fitxar uns de bulto, doncs en tenen uns altres. Jo crec que sí, no necessitem jugadors de bultos, sinó que necessitem cracs o persones molt bones per tirar endavant, a més amb una cosa que ens hi juguem tant. Perquè com que sempre hem dit que Sitges viu del turisme i de la promoció, doncs aquí no hem d'escatimar. El sector privat no haguéssim jugat o que estem jugant amb l'administració pública si no tinguéssim clares les coses, si no haguéssim un horitzó i un programa com d'Humana. En aquest cas hi és. Per tant, els moments que cobri aquesta persona, si els resultats ho justifiquen, com si volgués cobrar el doble. M'explico? Tot s'ha d'avaluar en funció dels resultats i no dir, és molt subjectiu, és que cobra massa, bueno, i què reporta a canvi? Clar, si no aporta res, cobra molt. A vegades un que cobra el 50% costa més car que no pas ella. Aleshores, és molt fàcil poder criticar o poder opinar sobre aquests temes sense veure o sense voler veure els resultats. És clar que són intangibles moltes vegades, i poden ser subjectius, però de la manera que està posicionada Sitges ara turísticament i amb el model turístic que té de promoció, és, com deia abans, és copiable, i venen aquí a copiar, i venen aquí a preguntar, i és més, hi ha poblacions que encara donen un pas més endavant o estan preparant donar un pas més endavant, que no és fer una empresa pública i privada sota la tutela de l'administració, sinó inclús ja amb societats, societats limitades, societats anònimes, perquè aleshores te'n surts una miqueta d'aquest enfarragós sistema de controlador o no controlador o el que sigui de l'administració en determinats moments. I diguem, crec que no es pot fer demagògia sobre el sou d'una persona sense veure els resultats, perquè ja et dic que a vegades persones que cobren no cobrin això o cobrin molt menys, resulten molt més cares per la seva ineficiència. Per tant, és molt demagògic parlar amb aquest aspecte. Jo sóc dels que, almenys jo particularment, dels que opino de que els bons professionals han d'estar ben pagats i exigir els resultats. El Consell d'Administració de les empreses, què busquen? Busquen el millor que puguin tindre per ell. Que tenen un cost? Bueno, tenen un cost en funció del retorn. En funció del retorn, però no anem a dir no, escolta, mira, com que aquesta va molt, l'agafem una meitat que ja anirà tirant, però bueno, arribarem a aconseguir els objectius que volem o no ho sé, no, hem d'anar a buscar on te puguem arribar.
Per tant, en aquest cas l'únic que posa en qüestió, president, és el procediment de contractació, si és que hi ha hagut alguna irregularitat per aquí al mig.
Sí, però jo m'imagino que la persona que va contractar amb aquest professional devia estar assessorada per algun tècnic. No crec que sàpiguen tots els procediments com d'això, però clar, si hi ha algun tècnic de l'administració que diu que es faci d'una determinada manera, m'imagino, jo faria el mateix.
Clar, ara ens direu que després de 2 anys es posa a qüestionar.
Clar, i per què no es qüestionava al cap d'un mes de fer-ho? En fi, jo no vull entrar en aquestes polèmiques. Jo l'únic que vull
el que voleu dir
molt clar
és que
professionalment aquesta persona està responent. Que els moments que té aquesta persona
i justifiquen
seva, no? Exacte, per tant el sector empresarial representat, et dic, pel sector immobiliari, pel sector de restauració, pel sector comerç, tots estem d'acord i estem satisfets dels resultats. Per tant, jo crec que seria tancada aquesta polèmica.
Tancada queda. 11:15, em sembla que en poques ocasions després d'un carnaval havíem llegit un article del Gremi d'Hostaleria proposant reflexions a l'entorn del model. Anirem ara a una qüestió també tendenciosa per concepte, però al gremi li surt més a compte, o a l'hostaleria en general, li surt més a compte un esdeveniment com el Festival de Batchwork, que el Carnaval?
Bé, són dos models molt diferents i amb resultats també molt diferents. A veure, el Carnaval de Sitges és i serà sempre el Carnaval de Sitges.
La pregunta és la mateixa, però
sí,
li surt més a compte a l'hostaleria.
Arribarem al final a respondre això, però deixa'm insultar una mica. El Carnaval de Sitges, com a promoció de Sitges i com a marca mediàtica, això cara en fores, no cara,
sí,
cara
sí, sí,
dins,
sí.
És fantàstic. El Carnaval de Sitges, tothom l'ha sentit a parlar i tothom ha tingut ganes de vindre, o tothom ha vingut alguna vegada a veure. Per tant, és una eina de promoció molt, molt vàlida, intangible, i tangible els dies de Carnaval. Ho són per algun tipus d'establiments i no ho són per altres tipus d'establiments. Podrien ser-ho per tots o no podrien ser-ho per tots, però hi ha hagut una sèrie de mesures que s'han pres que ha perjudicat molt el sector de l'hostaleria i potser altres sectors, inclús també els propis ciutadans, vull dir, per desplaçament, per poder anar a casa seva o no anar a casa seva quan vulguin de tenir moments. Això és una de les qüestions que són a la taula. I el Patchwork és un altre esdeveniment que s'ha fet a Sitges just a continuació del Carnaval, que ha sigut fantàstic. Nosaltres hem pressionat des del sector, tant del comerç com de l'hostaleria, molt a l'administració perquè no es perdés aquest i que donéssim totes les facilitats perquè es pogués realitzar el Patchwork, perquè sabem que és una cosa que pot anar molt més, que ha portat gent amb un poder adquisitiu altíssim, que aquí sortim tot Sitges surt guanyant, a més, sense que hi hagi cap estridència ni excés, sinó que és molt agradable veure el passeig ple de gent normal, entre cometes, que va gaudir de la fira aquesta del Patchwork, o comprar amb el Patchwork aquest, i consumint el comerç i consumint la nostra vida.
Tornem a formular, per tant, la mateixa pregunta. Al gremi li surt més a compte el Patchwork que el Carnaval?
Bueno, quantificat amb diners, potser sí que el Patchwork és més directe i més quantificable, i amb menys despeses per aconseguir-ho. Carnaval molt bo, boníssim i molt ben organitzat de portes endins, des de la gent disfruta molt, els carrossaires, tots els participants, molt bé, però esclar, de portes en fora, vull dir, de balles en fora, ja no és tan rentable. Que és difícil, molt, si no suposo que ja ho haguessin. Que el gremi aquest any s'ha manifestat per escrit, no vol dir que altres anys no ho haguéssim manifestat.
Però ja. Que aquest any ha estat molt més explícit, per dir-ho d'alguna manera.
Perquè aquest any encara, tot i que s'han pres mesures correctores o per millorar, tampoc han donat el resultat que tenien que donar. I és el que dèiem també al començament, que hi ha moltes coses de que en èpoques de molta bonança passen més desapercebudes i en èpoques que no són tan bones, doncs és molt més dur. Perquè estàs esperant potser per poder pagar la nòmina final de mes, treballar dos dies per poder almenys tindre el caix i poder fer front a les nòmines, alguns determinats establiments, i clar, si això t'ho priven de poder-ho fer, mal dit de la gràcia.
Els agremiats de què s'han queixat, fonamentalment, o què és el que us ha semblat constatar?
De la mobilitat.
De la mobilitat.
Mobilitat. Vull dir, la bunkerització que hi ha, que ja et dic que és un èxit, pels que van a la rua, perquè estan molt més segurs, tenen menys problemes, etc, però en canvi, de portes en fora, va.
Enteneu, però, que una festa d'aquesta dimensió, que ha pres aquesta dimensió, genera unes servituds?
Sí, però aleshores l'altra lectura és dir, convé, perquè clar, què estem provocant amb això? Què passava baix al passeig? A tota la gent, si em diguessis que evitant això evitem que vingui la gent, però hem evitat que vingui la gent o la gent bona? Abans bueno, veiem els carrers plens, que ara els carrers dins el poble no els veiem plens, i els veiem plens de gent bona, no? I ara què veiem ara? Que vaig a mar, bueno, és aquest el model, que és molt difícil, cuidado, i no, això cada vegada hi ha més, cada vegada anirà més, perquè aquestes macrofestes així per gent jove, s'ho passen molt bé, i bueno, i van corrent la veu. A l'estranger se'n parlen. Jo tinc amics d'Estats Units que els seus fills estan estudiant a Barcelona i només parlaven del Carnaval de Sitges. Però li preguntes quantes rues o quantes d'això i potser ni les van veure. Però van estar al Carnaval de Sitges. O sigui, és una excusa perquè vingui gent a passar-s'ho bé independentment del carnaval. Vull dir, que podries organitzar una macrofesta sense que hi hagués el carnaval i vindrien els mateixos. Vull dir, que el carnaval és l'excusa per vindre aquí a Sitges en aquest cas. Això és difícil? És difícil, perquè no pots dir, no, tanquem l'aixeta. Tanquem l'aixeta i que no entri ningú més a Sitges. No, això no... Ara per ara, potser sí, però ara per ara no es pot fer. Per tant, s'han de buscar, no sé, s'han de buscar algun tipus d'això. Sobretot perquè no es perjudiqui tant a determinat sector. Vull dir, restaurants ja no obren. La majoria. Els que estan dins el circuit. Ja no obren. Però clar, vull dir, es donava que tampoc podien arribar ni a treballar els treballadors. Vull dir, perquè ja no deixaven passar. O a vegades tenies que anar, bueno, ja coneixes prou bé,
sí.
I no solament.
Per matisar-ho, hi ha hagut més d'un cas, més de dos, més de tres?
Sí. No, hi ha hagut, i s'estan plantejant també, pues, ja no, l'any que ve, el mateix. Però vull dir, jo no crec que s'hagi arribat amb aquest extrem, vull dir, jo crec que ens hem de poder sentar a la taula i entre tots buscar les millors solucions que hi hagin. Ja? Perquè, és que són moltes hores. Està tancat, si dius, home, s'ha de tancar un parell d'hores d'això és per preservar. No ho sé. Es pot fer un tric-crac de cintura i però és clar, és que són moltes hores.
Però, perquè, esclar, molts us diran també, segur, que en qualsevol conversa en Joan Anton Matres deu haver escoltat, home, però Joan Anton, això és una festa del poble.
Totalment. Però és que vaig també ho era fa 4 anys, Fa 4 anys també ho era. I problemes, potser hi ha problemes puntuals amb alguns trossos del recorregut. No havia hagut... és evident que per la pròpia rua el model és fantàstic. Per la pròpia rua. Estan d'això i ja està. Però clar, és que inclús per anar als serveis, la feinada que tenen també els propis carrossaires per poder sortir alguna vegada en algun lloc.
Admeteu que no es pot complaure tothom?
És evident, I es busqui la solució que es busqui, tampoc serà a gust de tothom.
Admeteu que...
Clar, és que és que em sembla, s'ha de buscar un equilibri.
No, no, jo pregunto en el sentit, si no es pot complaure a tothom, s'ha de prioritzar el complaure a algú?
Aviam, s'ha d'intentar complaure no a algú més que als altres, sinó a l'equilibri. Vull dir, majoritàriament a tothom. Que, no és, que sempre hi haurà algú que sortirà més perjudicat o menys perjudicat que altres, segur, seguríssim. Però el que no es pot fer, creiem des del gremi, és un compliment tan estricte de tantes hores privant de que la gent pugui treballar. Sobretot, és el que et deia abans, potser en èpoques de molta bonança això queda una miqueta més diluït, però no es pot anar... A més, és el que comentava després, de que el que comporta això és centrar la gent en un altre determinat espai, que el del carnaval és el de menys, perquè ja dic que molts el carnaval han vist una carrera, veuen una carrossa, sinó que és l'excusa per vindre aquí. I això és el dolent. Home, tu em preguntaves a l'econòmic del començament.
Sí.
Home, què ens costa després recuperar una altra vegada, deixar tot com estava 48 hores abans, a canvi del que han deixat? Perquè clar, tots veiem com estaven els cotxes pel passeig, tot arreu, amb els maleteros oberts.
L'hostaleria no fa tants diners com alguns creuen?
No és de les festes més rentables per l'hostaleria. Però esclar, és que jo crec que és un error només dir l'hostaleria. És que de què vivim, Sitges? És que això ho hem discutit moltíssimes vegades.
Sí.
Què paga cada carrossaire per anar a la carrossa? Què li costa cada membre d'això? 200, 300 euros? Mínim, no, i no tiro més amunt perquè tots sabem les xifres. Quan hi van? 1.000, 2.000? 2.000 i escaig carrossaires? No, facin números. Ah, i aquests van a l'hostaleria? No. Aviam, i que no estem en contra, sinó tot el contrari, quanta més activitat econòmica, molt millor. Però esclar, és que això que dic que només guanyem l'hostaleria, no. De què viu el resta de la gent? Ah, que em diguin, de la fàbrica 7 que tenim aquí al camí de la fita, oi que no? Home, doncs, per favor, vull dir, no siguem simplistes i diguis, clar, és que, i més a més, i si no li diran, doncs que paguin més els de l'hostaleria. No, és que, per favor, però si estan donant treball a la població, estan donant riquesa, no l'hostaleria, vull dir, Sitges, perquè és tot, el turisme. Clar, el que no poden dir és que sembla que només siguin aquests. Hi ha hotels de Sitges, i vostè ho sap, que ho estan passant molt malament, i que han hagut de despedir molta gent, i ho han dit al començament, i és molt dur això, que hi hagi moltes famílies que treballen en hotels que no puguin d'això. I a sobre els hi han de dir que són els que es guanyen la vida i que paguin més. Home, no, per favor, no siguem simplistes, i anem a veure què és Sitges.
A veure si després del Garbell no proposeu un canvi de model,
no.
Sinó el que proposeu és reconduir algunes de les qüestions.
Exacte. És que em vaig un dit d'un canvi de model.
No. Però per si algú pot interpretar-ho.
No, que va.
El que proposeu és, d'alguna manera, hi hem de suposar que es va per aquí, que des del punt de vista dels criteris de seguretat no se sigui tan estricte en proposar un tancament tan fort en algunes de les zones.
Sí.
I tantes hores.
No, és evident que malgrat Déu, és un lugar que nosaltres no haguéssim canviat un model fantàstic que tots n'han gaudit i tots han participat.
Sí, però ho pregunto per si aquesta és la interpretació que va fer algun, que no és aquesta la interpretació.
I serà també una interpretació molt partidista, perquè suposo que no hem donat peus ni amb el comunicat ni amb les meves explicacions de què vaig per aquesta línia.
N'heu parlat amb algú ja d'aquesta...
Bé, hem fet arribar a l'Ajuntament la nostra inquietud, suposo que ens convocaran, perquè el que sí que vam dir és que no esperem dos mesos abans del carnaval
per començar a parlar-ne d'això,
no? Una altra vegada, perquè aleshores la memòria és feble moltes vegades. Fem-ho ara, que hi ha temps i que puguem i sentem-nos i avaluar els resultats, que ara ho tenim tot molt fresc, perquè després això no me'n recordo. No. Hi ha moltes coses que han funcionat molt bé i moltes coses que no han funcionat tan bé. Anem a mirar les que no han funcionat tan bé.
Hi ha empresaris que també s'han queixat de que les entitats organitzin, o que hi hagi persones que organitzin festes a les entitats?
No, el que algú, i nosaltres a través del gremi hem fet arribar les d'això, és a dir, que no es generalitzi això, perquè s'han arribat comentaris de que això serà, si els establiments estan degudament autoritzats per fer aquests això. Les coses puntuals es poden fer sempre, sempre. El que no es pot fer és generalitzar-ho. Vull dir, costa molts diners també tindre els establiments com Déu mana, amb les normes de seguretat i amb els aforaments corresponents, com perquè facin la competència, entre cometes, desleal, continuada. Moments puntuals, mai hem dit ni diu, mai hem dit ni diu.
I això respondria també el que deia en Joan Anton Mates, en mals moments acostumen a aparèixer totes aquestes coses.
Home, si jugues amb les mateixes cartes, fantàstic, però si algú juga amb les cartes marcades, molt menys.
I encara una qüestió, el que poden fer les entitats es pot entendre com una competència?
Aviam, si és una de manera continuada, sí.
Sí?
No, aviam, que es legalitzin, que, o sigui, si fan discoteca, que no siguin coses puntuals,
sí,
sinó pues, que agafin totes les mesures que ha de tindre qualsevol establiment que faci la mateixa activitat, I llavors, cap problema.
És a dir, el que es pot fer a la cava del retiro es pot considerar una competència?
Ja et dic que coses puntuals com carnavals, com carrusels i coses d'aquestes, mai hem dit ni piu. El que passa és que també hi ha comentaris de dir, com que les coses funcionen, potser es va repetint això. No, anem al tanto. Vull dir, per repetir-ho es pot repetir, però amb la mateixa repetició per tothom.
Moltes coses sobre la taula, les 11. Ens en deixem alguna de fonamental?
No, bueno, que avui aquest vespre, que parlàvem de l'oci nocturn, sí, es celebra aquí Sitges la nit de l'empresari de l'oci nocturn, i bé, es donen els guardons.
La nit de la Feca Sarm,
La Feca Sarm, i venen molts polítics, no tinc entès de tots colors.
Una ocasió molt propícia, per deixar. Joan Anton Mates, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, vosaltres.
Continuarem parlant, en 5 minuts tornem. Fins ara.
Quan vulgueu.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.